i a través de les aplicacions de televisió. Com sempre, després del ple, fem la tertúlia televisada en companyia dels representants de les formacions polítiques al ple. Saludem tot seguit el Joan Puigdomènec per PDeCAT Demòcrates. Molt bon dia.
Bon dia.
Núria Gibert per la CUP, Procés Constituent. Molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blázquez per Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Ferran Villasenyor per Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Ramon Gutiérrez per Iniciativa per Catalunya Verds.
Bon dia, Joan.
I el Pablo Ezeiro, del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Ens faltarà el representant del Partit Popular, l'Àlvaro Benejam, si s'hi atansa fins a l'estudi de televisió, doncs el convidem també a compartir aquesta estona de tertúlia. Un ple, per cert, el d'aquest dilluns, un pèl llarg, que ho comentàvem fora d'antena, però la veritat és que van sorgir uns quants temes segurament molt interessants per a aquells que ens segueixen. El primer de tot que els vull exposar és sobre la zona verda. La setmana que ve, a partir del dia 30, el nucli de Sant Cuat i també Mirassol es posarà en marxa, però a més doncs, també a través d'una moció proposada per Esquerra Republicana i amb esmenes del PDeCAT també s'estudiarà la possibilitat de posar-ho en marxa a Can Magí. La zona verda ens ve una mica a transformar el que fins ara coneixíem a la ciutat a nivell d'aparcament. Primer de tot, quin és el posicionament, quins objectius se n'esperen i de tot plegat. Comencem per PDeCAT.
Bé, el tema de l'aparcament amb l'actual model de mobilitat que tenim tots en el cap, és un model de mobilitat que haurà d'anar canviant amb els temps, Els reptes que tenim a la ciutat és una mica que bé, que tot aquest flux de moviment, sobretot amb cotxe particular i a més unipersonal, que estaciona dintre de la ciutat i no sé quin percentatge de la ciutat, el tenim captiu pràcticament durant tot el dia pel fet de que hi ha unes coses, diguéssim, sense vida, que l'estan ocupant, que serien els cotxes que s'aparquen durant absolutament tot el dia i tal. Això haurà d'anar canviant, però bé, una cosa és anirà canviant i la política és, bueno, i què està passant ara, diguem-ne, no? Què està passant ara és que, efectivament, doncs la gent que condueix el seu cotxe i necessita aparcar, doncs bé, hem anat creixent i tal, i tenim dificultats per aparcar els veïns en una zona pròxima del seu habitatge. Llavors, la zona verda ve a fer això, no? A donar-los una certa preferència d'aparcament en zones properes en els veïns que viuen en la zona. Aquesta és exactament la... Bé, ho has dit bé, en aquesta data doncs fem una aposta molt important per una gran part de la ciutat doncs, establir aquesta preferència en zona verda. Els veïns de Can Magí doncs, ens fan arribar doncs, que també tenen problemes d'aquest tipus. No ho podem fer tot a la vegada, no m'imagino jo Sant Cugat com una zona verda immensa, sinó que ho hem de fer de forma progressiva, i en el fons és el que nosaltres, a la proposta del grup d'Esquerra Republicana, hi vam posar una mica de, diguem-ne, de realisme, segurament lligat una mica a qui té l'obligació d'executar doncs, les coses, que és l'equip de govern.
D'alguna manera, segurament des del punt de vista dels veïns, molta gent això ho rebrà amb força alegria, atès que, doncs, qui més que menys coneix els problemes de segurament d'aparcament i de mobilitat al centre, però tota aquella gent que ve de fora, també farem una radiografia a les zones de quanta gent s'atansa fins al centre, no de fora només de la ciutat, sinó gent que es mou internament. Això, a part de la zona verda, hi ha alguna manera també de controlar-ho?
La gent que ve de fora és precisament segurament el que rebrà més aviat aquest primer pròleg que jo deia, no? És a dir, bueno, quan jo arribo a la ciutat, el cotxe ha d'acabar acabant en les vores de la ciutat, i la ciutat ha de ser més caminable, més, en fi, aquest tipus de coses. I per tant, és clar, aquesta pressió que s'exerceix sobre la gent que des de fora arriba a la ciutat, jo crec que és una pressió bona, i em sembla que ho compartirem molts dels que estem asseguts aquí. Per tant, bé, els canvis generen resistències, però els canvis, hi ha canvis que són necessaris.
Deia el Joan Puigdemont, si això ho comparteixen la resta, comencem...
Sí, amb la preocupació, diguéssim, general, sí, amb la preocupació de l'ús extensiu i hegemònic del vehicle privat, el mal que genera per la salut pública, però també doncs, per el medi ambient, i la preocupació de l'aparcament, que sempre sorgeix com una preocupació de les principals entre els santcugatencs, sí que la veiem, no? I pensem que segurament la manera és efectivament desincentivar el transport privat. Al mateix moment s'ha de saber d'on venim, no? Venim d'un tipus de model de ciutat molt concret que té un nucli molt petit, amb uns serveis molt concentrats en el nucli, i per tant a molta gent fins i tot es veu obligada a venir al nucli per diverses qüestions, diguéssim, de la seva vida, diguéssim, no? Recados, que se'n diuen, però després doncs, la resta de coses que s'han de fer en el nucli. Llavors, nosaltres pensem que el que s'ha de fer és densificar els barris i també dotar-los de tots els serveis perquè aquesta mobilitat doncs, no sigui tan radial, i sobretot reforçar la xarxa de transport públic, perquè si la gent, diguéssim, li limites, no? Fent-la pagar a l'ús del transport privat, però no li dones una xarxa que sigui solvent i que sigui potent per ell i que li solucioni les problemàtiques de mobilitat, doncs estem al cap del carrer, no? Perquè estàs castigant els qui tenen menys recursos, però els qui en tenen més i poden pagar segurament faran fent un... Per tant, doncs bueno, a l'expectativa, però en principi no ho veiem una mala mesura.
Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Nosotros la zona verde la vemos como de forma favorable, ¿eh? Y esto ya se discutió ampliamente lo que era la taula de mobilitat. Y tenemos que explicarle también a los que nos están viendo que esta es una primera fase, es decir, es una primera fase, pero no va a ser supuestamente, digamos, cómo va a quedar la ciudad en los próximos años. Hay una primera fase que sobre todo afecta a determinadas zonas, Torreblanca, partes del centro histórico, l'Eixample, y tenemos que ver cómo funciona. Nosotros creemos que esto favorece a los residentes y esto, evidentemente, lo consideramos de forma positiva. Y a partir de cómo vaya esa experiencia, porque en el momento en que haya vehículos que vean que no pueden estacionar en determinados lugares, van a ver como, digamos, como unos daños colaterales o unos movimientos que afectarán seguramente a otras zonas. Encontrarás, digamos, que otras zonas que donde hoy, digamos, a lo mejor no estaban colapsadas, pues el día de mañana a lo mejor sí que lo estarán, ¿no? Porque la persona que a lo mejor se podía permitir incluso una zona azul o una zona blanca, pues ahora no lo podrá hacer, irá a aparcar a otras zonas. Entonces, estamos de acuerdo en cómo se ha abordado la zona verde, cómo se ha implementado esta primera fase. Veremos luego qué es lo que sucede, y luego, igual que Camp Magí, como otras zonas, seguramente en el futuro también se apostará por la zona verde. Aún así, el único pero que le hago al equipo de gobierno es que muchas veces el ciudadano, primero se implementa la medida y el ciudadano se tiene que espabilar. Entonces nosotros seríamos más de la opción de lo que tenemos que hacer es facilitarle al ciudadano que venga, fortalecer las frecuencias de paso y las rutas en el transporte público. Es decir, vamos a darle facilidades al ciudadano para que venga, negociar también, por ejemplo, con los ferrocarriles, pues que haya, digamos, mayores frecuencias, etcétera. Es decir, poner las bases para que al ciudadano le resulte sencillo optar por el transporte público y a partir de ahí aplicar otro tipo de medidas. Aquí se ha hecho un poco al revés y creo que eso sí que sería mejorable.
Arrambia, senyor d'Esquerra Republicana.
Segurament a ningú li agradaria que hi haguessin mesures com aquestes, però clar, no vivim en un poble de 6.000 habitants. Vivim en un poble de 90.000, com deia la Núria, amb un urbanisme d'extensió i, per tant, amb diferents nuclis que venen al centre, perquè el centre és el mateix, que no pot ser diferent. Si recordeu, a les enquestes sobre la ciutat, el principal problema que existeix és la mobilitat i l'aparcament. Per tant, pensem que si no fem res, l'alternativa és continuïtat amb aquests problemes. Per tant, amb la mobilitat i l'aparcament s'ha de fer alguna cosa. No solament és la zona verda. La zona verda el que fem és prioritat de veïns. L'altre dia fèiem una broma amb un amic que estàvem parlant i era contrari a la zona verda, d'un carrer al voltant de l'Avinguda de Cerdanyola. És que ara hauré de pagar per aparcar. Dic, és veritat, hauràs de pagar, ara no me'n recordo, però és molt poquet al mes. Dic, però quan va ser la darrera vegada que vas aparcar aquí? Clar, és que no es pot aparcar perquè no hi ha lloc. És veritat, el barri del Monestir, per exemple, és un dels que té més dèficit, i igual que altres. Per tant, la zona verda és el que dona suport a l'aparcament dels veïns, i els altres n'hauran de pagar. N'hauran de pagar igual que hauran de pagar que si fessin la zona blava. Però entre no aparcar i pagar una mica, existeix un augment de probabilitats. Però no solament, ho dèieu també, no solament es pot fer amb la zona verda, hi ha també el que dèiem la zona vermella, que jo crec que el conjunt d'aquestes operacions el que s'han de fer són, doncs, en una globalitat, no solament una. La zona vermella, com n'hem parlat moltes vegades, l'aparcament horari limitat gratuït als CAPs, per exemple, l'aparcament del CAP, això per anar al CAP hauria de ser gratuït, però limitat en horari. N'hem parlat també sobre transport públic. Aquest Nadal es va fer una prova pilot d'una llançadera que estava en un aparcament al costat de l'estació de Renfe, i per tant aquesta és una de les solucions que entenem ja no solament per la gent del municipi, sinó la gent que ve de fora a visitar la nostra ciutat, que puguin aparcar, llavors amb una relativa facilitat i amb un preu ajustat puguin acostar-se al centre. També voldria parlar de Can Magí. El Can Magí és un cas curiós, de llibre, és un cas de llibre. O sigui, resulta que hi ha uns veïns que venen i diuen que volen que els hi posin la zona verda. Jo crec que és la primera vegada, per tant, que un col·lectiu veïnal venen i et demanen que hi hagi aquesta situació, perquè en altres costats pots tenir una certa discrepància en algun moment que després es porta a terme. La nostra moció, Joan, jo no sé si te l'has llegit, suposo que no, però el que deia era estudiar l'aparcament de... O sigui, ja ho deia, el d'estudiar, no va ser una esmena. Estudiar l'aparcament a Can Magí i, en cas que sigui positiu, fer-ho. Aquesta és la lògica. Estudiar per fer o no fer és una proposta, però no és una proposta finalística. Què ens està passant a algunes zones com Can Magí, que jo crec que fa 10 anys ningú ens hauríem imaginat que necessitaria un estudi de mobilitat diferent i una zona verda? Doncs que hi ha un seguit d'oficines al costat molt grans, que això aporta un conjunt de treballadors i treballadores que bé han de deixar el cotxe en algun lloc perquè aquestes empreses no han posat un aparcament i per tant els veïns no poden aparcar. En aquests moments s'han creat, hi ha un pàrquing al voltant que permet que aquests treballadors hi puguin anar, per tant el que hem de fer és implantar la zona verda, perquè si no els veïns mai podran aparcar.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Jo estic d'acord amb algunes coses que s'ha dit i en contra d'altres. Jo crec que tenir cotxe i moure's, generar mobilitat individual i tot això, hem de deixar de... No s'ha dit en aquestes paraules, però sí que es considera encara per molta gent un dret, no? El dret a aparcar, el dret a poder utilitzar el meu cotxe. Jo crec que el dret és el de l'espai públic, és el de que, i a més s'ha de fer des d'un punt de vista de democràcia, i el cotxe és el menys democràtic que existeix a l'espai públic. Jo crec que això ens ho hem de dir i cal recordar-ho. Llavors, per mi l'àrea verda és un element que posa control, que genera un descompte als veïns, perquè per mi no és que faci pagar els veïns, en realitat és que genera un descompte sobre el que podria ser l'àrea blava o qualsevol altre element de control de l'aparcament en l'espai públic. Llavors, jo el que sí que m'agradaria combatre és la idea de que, de que no podem generar o sigui, de fer mesures en contra del vehicle privat sense fer mesures en positiu del transport públic o sense millorar els altres elements. Jo crec que això és una fal·làcia. És a dir, primer perquè és cert que potser qui més diners té, doncs seguirà contaminant o pagarà la multa o farà no sé què i tal, però a l'hora de la veritat també ja és així, o sigui, ja qui més té és qui més contamina, és a dir, qui pot fer aquestes coses, per tant són aquests els que ho han de pagar, efectivament. Llavors, jo crec que el pla de mobilitat que tenim aprovat en aquest Ajuntament de fa ja molts anys, que no hem complert gairebé res, el tema de l'àrea verda ja ho contemplava, i jo crec que sí que hem de parlar dels altres elements que contemplava aquest pla de mobilitat, no contemplava, per exemple, la zona vermella, però sí contemplava, doncs, la qüestió de la viantització d'artèries principals de la nostra ciutat, del centre, que no se n'ha parlat més. Parlava de la millora dels carrils bici, encara tenim molts punts negres que fan que anar en bicicleta per la nostra ciutat sigui una cursa d'obstacles. La qüestió dels plans de mobilitat privats, ara ho parlava el Ferran, hi ha empreses que generen un impacte en la mobilitat a la nostra ciutat molt elevat. La seva responsabilitat respecte a això també s'ha de tenir en compte i tenim el cas, per exemple, de Can Sant Joan, no? Que ara aplicarem la zona, l'àrea verd, l'àrea taronja, no? Que en teoria l'estem repercutint en els treballadors, quan aquí l'hauríem d'estar repercutint són les empreses que són les que generen aquesta mobilitat i que, per tant, no? Les empreses és un cost que s'estan estalviant, la mobilitat dels seus treballadors, i no estan assumint en la seva estructura de costos. Llavors, són molts elements que hem de tirar endavant, que ja estan regulats en un pla de mobilitat i que ens n'hem oblidat de que existeix, que jo crec que aquesta és la crítica que faig, que agafem algunes mesures perquè creiem que ens funcionaran, però és que en realitat tenim un pla de mobilitat que va molt més enllà i parla de moltes coses, i combato la idea de que no podem reduir privilegis del cotxe sense fer la inversió de transport públic. Jo crec que és al revés, és a dir, si desincentivem l'ús del transport privat, estarem incentivant sense voler, però indirectament, l'ús del transport públic, que ens farà augmentar ingressos i poder tenir millors inversions en transport públic. D'una altra manera, és molt difícil de fer.
Pablo Becerra, del PSC.
Pues efectivamente, estoy de acuerdo con Ramón que estamos hablando de crear y defender el espacio público y sobre todo dando prioridad y ventaja a los vecinos y al aparcamiento de proximidad y a la vez evitando el aparcamiento de personas que vienen de fuera. Pero lo que sí que discrepo con Ramón es que no haya relación directa entre el aparcamiento y el evitar que la gente aparque y el crear mayor accesibilidad del transporte público. Yo creo que sí que tenemos que llevar las dos cosas en paralelo, porque estamos disuadiendo por precio.
En paralelo, ¿no? Yo lo que he denunciado es que no puede ser primero el transporte público y luego el coche. En paralelo,
no,
sí.
Por supuesto.
Por eso tenemos un plan de movilidad que incluye muchísimas
porque cosas.
Porque
no puedes hacer
todas a la vez.
Efectivamente, no puedes impedir que la gente aparque, vaya al centro. La gente va a ir al centro igualmente y nos interesa que haya esa movilidad, ¿no? De hacia afuera hacia el centro. Pero tenemos que ofrecer otras opciones, si queremos impedir que la gente vaya en coche, a lo que estamos completamente de acuerdo, tenemos que ofrecer otras posibilidades, desde incrementar y ampliar la red de carril bici de la ciudad, que en muchos barrios, en los barrios nuevos, está bastante bien, pero hay falta mucha conectividad, sobre todo hacia el centro, y sobre todo ampliar el transporte público, porque lo que queremos es incentivar que la gente, que los vecinos utilicen más el transporte público, pero necesitamos ampliar esa oferta, mucho más de lo que ya la tenemos, para que realmente no haya quejas de los vecinos respecto a este precio que han de pagar extra, sobre todo los que están fuera del entorno, para poder acudir al centro en coche. Y también por una cuestión de igualdad, estamos disuadiendo por precio, como tú bien decías y Nuria también, el que puede pagar no le da igual, no tiene mayor efecto este tipo de medidas, pero para el que no puede pagar, incrementa sus posibilidades de igualdad si tienen otras opciones que no cuesten dinero, ¿no? Y lo mismo pasa con el coche eléctrico y el híbrido, que ecológicamente es fenomenal que podamos usar sin coste alguno el aparcamiento en los barrios céntricos, pero de momento el coche eléctrico y el híbrido es un producto de lujo, porque tiene unos precios inalcanzables para la mayoría, con lo cual ahí también tendríamos que mirar esto con doble lupa, ¿no? Y por supuesto, y sobre todo en algunos barrios, como el que me mencionabas, de San Francisco Monestí, ahora que vamos a hacer peatonal las principales vías, lo que necesitamos es ampliar la oferta de aparcamiento, también para los vecinos, porque eso va a generar un problema, y está generando un problema muy, muy importante, y también porque muchos de estos vecinos viven del comercio local y necesitan clientes, y esos clientes vienen de fuera, con lo cual es verdad que necesitamos que mayor accesibilidad en transporte público, pero también generar plazas de aparcamiento suficientes para que el comercio local pueda vivir de su negocio.
Obrim ara el torn obert, ens recordeu opinar tots.
Sí,
Joan?
Ai, se m'ha oblidat una cosa que he mencionat.
Sí, jo simplement, en aquest tema de transport públic i, diguéssim, reducció, tenim un problema que és la barreja entre els terminis. Tenim el curt termini i tenim el mig termini, diguem-ne, no? Per exemple, si diguéssim, hem d'augmentar el transport públic, per exemple, amb autobusos i tal, bé, em sembla que algú ha parlat d'augmentar la freqüència de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquí hem d'anar al tanto. Primerament, no es pot pel tipus per al tipus de xarxa que tenim en aquest moment.
S'han de fer unes infraestructures, efectivament. Sí, sí. Per tant, augmenta la freqüència, has de fer les infraestructures.
N'hi ha un cada 5 minuts.
No, no, a part es podria augmentar la freqüència si la cua de transport que hi ha a Plaça Catalunya es construís. Perquè hi ha un problema, diguéssim, de que ara entro i ara surto, diguem-ne, no? Bueno, en qualsevol cas, aquest és un. I l'altre, en el cas del transport públic dintre la ciutat per autobusos, hem de ser conscients que en aquest moment, tal com estan les coses, la utilització de la xarxa d'autobusos és molt baixa, és molt baixa. Efectivament, si l'aparcament, o si comencen a haver-hi més dificultats, diguéssim, que seran beneficioses per tothom. Això jo n'estic convençut, d'aparcament, o sigui, d'accés, de mobilitat amb el cotxe privat en el mig de la ciutat, efectivament hi haurà més necessitat de transport públic. Però aquí estem amb un problema de l'ou i la gallina. O sigui, què hem de fer? Jo estic parlant del curt termini d'allà, d'acord? Hem d'augmentar la freqüència del transport públic per autobús en la ciutat. O sigui, hem d'augmentar la ineficàcia en relació, diguéssim, a ús i tal. O hem de posar en marxa aquesta prova, una vegada apareixin aquestes necessitats, llavors li hem de donar resposta, efectivament. I jo crec que en aquesta cosa, diguéssim, d'engranatge, que pot ser criticable o no, és on resoldrem el tema de la mobilitat. O sigui, hem d'anar augmentant el transport públic, no per anar augmentant la mala inversió en transport públic no utilitzat, sinó que hem d'anar fent les dues coses, i jo no diria en paral·lel, sinó una continuació, una i atenta a l'altra per resoldre els aspectes que anem generant, jo crec.
Anem per l'ordre de l'ordre.
Sí, és com el...
Una mica de l'ordre en la segona intervenció, perquè així podem abordar un altre tema.
Sí, jo seré molt breu. Jo penso que insisteixo que també penso que pacificar el centre passa per densificar els nuclis poblacionals de les perifèries. És a dir, tenim una ciutat de 90.000 habitants, 50 quilòmetres d'extensió i un nucli medieval. Un nucli de quan la vila eren 400 persones. Per tant, s'ha d'intentar a tots els serveis i totes les qüestions bàsiques pel dia a dia, doncs, descentralitzar-les una mica. Jo penso que passa per aquí. Jo estic d'acord amb el que deia el Ramon, no? Tot i que sembla que discrepàvem. El que passa que... però és interessant la reflexió que ell posava sobre la taula de dir, bueno, és que això és un problema suficientment greu com per atacar-lo directament i llavors que col·lateralment això, diguéssim, vagi generant que la gent agafi el transport públic. El que passa que és important posar la lupa sobre el transport públic, sobretot per qui l'agafa, no? I densificar les freqüències de pas, és a dir, fer més elevades les freqüències de pas. Clar, dius, no hi ha molta gent que l'agafi? Ja, però és que el peix que es mossega la cua, perquè potser no hi ha gent que molta gent que l'agafi perquè no li solventa les necessitats pròpies que té, no? I llavors, jo crec que aquí també hauríem de ser valents, a dir, fer una aposta real, valenta, no?, de transport públic, de veure quin tipus de ciutat tenim i lo gran que és i l'extensió que té. I no sé, per exemple, a Rubí penso que comença en una experiència en què tot el transport públic serà gratuït, no? No sé si ho dic.
És mala idea,
d'acord.
Sí, això ho anunciava.
No seria una mala idea, d'acord. Bueno, no ho sé.
No sé. La setmana passada sembla que era
com... Sé que tots els partits de Rubí, menys l'equip de govern, han
dit que és mala idea. Va, jo és que ho vaig llegir l'altre dia i vaig pensar, bueno, doncs seria una manera per veure si realment, per exemple, com a prova pilot, no? És ineficaç el transport o és una qüestió de preu o és una qüestió, no? Per anar traient elements, ja està, simplement això.
Sergio Blázquez.
Sí, algunas consideraciones, por ejemplo, que no nos pase como ha pasado a veces en Barcelona, que luego se da lugar a algunas situaciones, digamos, que no eran las deseadas. Es decir, en Barcelona se da la situación de que cuando pones la zona verde, algunos vecinos sacan su coche porque tiene una plaza de parking, la sacan a la zona verde y ponen en alquiler su plaza de parking. Entonces, esto se ha dado, por ejemplo, en Barcelona y son, digamos, unos efectos como no deseados de la política que intentas implementar. O sea, esperemos que esto no se haga en Sant Cugat. Y luego me ha parecido, y no se lo tome a mal Ramón, que a veces regañamos, parece que regañe un poco a quien coge el coche, ¿no? Es que quien coge el coche es que no tiene otras opciones, normalmente. Se tiene que buscar la vida, padre, madre, que tiene que llevar a dos hijos a hacer deporte, que es de Mirasol, que es de Can Barata, Y entonces, a veces tú has pintado un mundo idílico, pero el mundo no es tan idílico, la gente se tiene que buscar la vida. Y la gente, digamos, es racional y escoge la mejor opción. Entonces, por eso digo que es la administración pública la que tiene que ir un paso por delante y fomentar el transporte público, y que esa persona de forma inteligente, no porque nadie le está regañando, sino de forma inteligente, dice: a mí me sale más a cuenta coger el transporte público y lo voy a hacer a partir de ahora, y además me estreso menos, no tengo que dar vueltas para aparcar, etcétera. Y eso es una obligación de las administraciones públicas, propulsar ese cambio, porque a mí este discurso de regañar, etcétera, no, la verdad es que francamente no me gusta.
Per la mia, senyor.
No, aviam, quan anem a Barcelona anem en tren, no? Perquè, clar, és impossible aparcar, i en tot cas a les zones que vas normalment hi ha zona verda. Per tant, això ja ha passat. Ja sé que Sant Cugat som el malic del món en general, diguem-ne, però això ja se n'ha fet en algun lloc, i si parles amb veïns de determinades zones, excepte el problema que tu comentaves de lloguer, que és absolutament incontrolable, doncs ha funcionat d'una manera relativa per augmentar sobretot el transport públic de les zones metropolitanes com la nostra, que ho tenim molt fàcil per anar a Barcelona. Sí, certament és un problema el transportar ferro, el bus que no funciona, i amb això lligo una mica amb el que comentàvem de Rubí. Imagineu que a partir d'ara fem que l'autobús és gratuït, que és el servei més car d'un municipi, de conjuntament amb les escoles Bressol. Vale, és gratuït. Augmentarà molt el fet de que sigui gratuït si no canviem altres coses? Doncs segurament no. Per tant, segurament la gratuïtat pot tenir una punta, però no una punta de moviment, però no seria la màxima. En aquest cas tenim, s'estan fent coses de carrils d'aparcaments, de carrils bici. La pregunta, l'altre ja també ho comentava, i per què no ho heu pensat abans? No? Ara feu la connexió amb els barris nous amb carril bici, haver-ho pensat en el moment que fèieu que vau apostar, clar, som ajuntament tots plegats, que vau apostar per una ciutat descentralitzada amb nuclis externs, alguns sense molts serveis encara, i per tant que l'única manera és tornar, alguns, en Vullpalleres sí, en ferrocarril, però altres l'única manera és fer-ho amb el cotxe. I llavors l'aparcament és la conseqüència de la mobilitat, tenim una mobilitat que és la que ha fomentat aquesta situació. Per tant, l'única manera és que intentem connectar, ho deia la Núria també, que hi hagin serveis perquè la gent de Vullpalleres, que segurament necessiten també que hi hagi un servei descentralitzat d'administració pública perquè no hagin d'anar a un altre lloc, igual que Mirasol. Doncs això també ho podem fer, no solament és gratuïtat o no gratuïtat.
No, jo abans m'ho he deixat de dir, el tema de la descentralització crec que és molt important també, perquè fa que la mobilitat no l'has de contemplar només amb la possibilitat de poder desplaçar-te molta estona, sinó també en la possibilitat de no haver-te de desplaçar tanta estona, no? És a dir, de poder acostar les coses. Jo sobre el tema de l'ou i la gallina, que estic d'acord que no podem augmentar la ineficàcia, és a dir, que si tenim una xarxa de bus que estem transportant ferro, no val la pena ara fer-lo gratuït perquè ens gastem molts més diners encara, cosa que permet que no puguem fer inversions, és a dir, que encara ens empitjora la...
No és transportar de ferro, és transportar...
Exacte, llavors, no, però és que ara mateix tenim una xarxa de bus que està transportant ferro, llavors fer gratuït aquesta xarxa no té molt de sentit. Sí, té sentit, bueno, en el propi pla de mobilitat, però també després hi ha hagut diverses propostes de com millorar aquesta xarxa de bus, i ara tenim l'oportunitat de fer-ho, no? Al setembre s'ha de fer el nou concurs, i jo crec que podem decidir, no? I jo des d'aquí ja llanço la proposta, doncs, la reducció de línies, la reducció de parades i, per tant, l'augment de freqüència, no? De dir, bueno, si has de caminar en lloc de 100 metres, camines 250, però saps que tindràs un bus cada 10 minuts, no? En lloc de cada 40. Jo crec que això...
paradigmàtic, no?
Sí, vull dir, és que és així, vull dir que al final bueno, haurem d'anar-ho veient. Jo el que crec és que no podem fomentar la idea de que, o sigui, de que l'hem de solucionar buscant, quan bianalitzem un carrer o quan no sé què, buscant més aparcament, perquè més aparcament implica més cotxes. Això sempre ha sigut així. I igual que quan amplies un carril d'una autopista, no estàs solucionant l'embús, sinó que estàs fent l'embús més gran, perquè al cap d'uns mesos tindràs més cotxes per l'autopista. Vull dir que no més aparcament significa més cotxes. I jo crec que el que deia Sergio de la mejor opción, aquest és el problema. És a dir, en els últims anys s'ha fomentat pel model de societat, pel model de mobilitat, etc., que la millor opció per a les famílies sigui tenir cotxe. I jo no crec que els haguem de, bueno, de renyar, bueno, hem de fer la pedagogia i explicar que tenir un cotxe té unes conseqüències i que és un acte d'egoisme tenint en compte com està el món i com està el planeta. I pel meu avi, un moment,
la treballava... La de Sant Cugat no afavoreix gaire, sí. És una ciutat extensa, molt.
Sí, però la ciutat ja era així abans de que tinguéssim tres cotxes per família. I la gent es mobilitzava igual i podien fer les coses. Què passava? Que potser treballava més a prop de casa, que potser no sé què i tal, però el meu avi, que treballava a 10 quilòmetres de la fàbrica, per ell la seva millor opció era tenir una bicicleta, no tenir un cotxe. Per què? Perquè els cotxes, segurament a la seva època, no valien el que valen ara, perquè les autopistes no eren el que són ara, perquè no sé què i tal, no? Però al final hem construït una societat, hem construït un model de ciutat que beneficia l'ús del cotxe. Llavors aquest és el tema. Si beneficiem l'ús, o sigui, incentivem l'ús del cotxe i beneficiem l'ús de la ciutat, és a dir, del passeig, el anar en bici, si beneficiem el no anar amb presses als llocs, si beneficiem el no sé què i tal, la millor opció serà no tenir un cotxe.
Sí, perdona, però no reganyis el ciutadà, sinó potser el qui ha dissenyat la ciutat.
No, bueno, és el que he fet, és el que he fet, sí, crec.
No m'ha semblat.
Vale. Jo
crec que motivar, o sea, la mentalitat que dibuja Ramon... Era así hace unos años, pero hoy en día yo creo que la mentalidad ya ha cambiado. Hay muchísimos inputs, no solo desde San Cugat, sino desde el mundo entero, que facilitan que la gente realmente esté pensando en ese esquema mental que tú planteas. Lo que hay que incentivar desde las administraciones públicas es el punto de vista práctico, para que la gente ya está predispuesta a pensar en un punto de vista ecologista respecto al mundo, y está predispuesta a pensar que el coche penaliza y tiene consecuencias graves respecto al medio ambiente. Lo único es que efectivamente hay muchos inconvenientes en la ciudad, en el día a día, que impiden ese cambio de uso y de hábito, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que incentivar desde la administración pública es que el no usar el coche sea más económico, sea más práctico, sea más corto, sea más breve y que prácticamente sea una gran ventaja.
Bueno, más breve. O a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a no querer hacer transporte, o sea, a vivir más cerca del trabajo y así.
Pero eso no depende de
media hora, pues gastas media hora, pero...
Sí. Ojalá pudiéramos vivir otra vez. Y a algunos nos pasa que vivimos cerca del punto de trabajo, pero no lo podemos hacer, eso no está en nuestra mano.
Sí, podemos fomentarlo. Mira, en Japón es obligatorio, si tú te compras un coche, garantizar que tienes un aparcamiento a menos de un kilómetro de tu casa. O sea, que puedes aparcar ese coche a menos de un kilómetro de tu casa. Y eso es por ley.
Sí, pero eso lo tiene que hacer la administración pública, que exista suficiente aparcamiento en ese caso.
Se recullarán las ideas del cambio de gobierno.
Y una cosa que sí quería comentar...
Por todas partes.
Joan, una cosa que sí quería comentar es que... tú decías, vamos a hacer estas medidas y luego ya veremos a ver qué pasa con el transporte público y ya tomaremos intentar solucionar rápidamente los problemas que se generen. Pero desde nuestro punto de vista de administración, es nuestra obligación también prever esos problemas que se van a generar y adelantarnos a la solución.
Preveure sí, però no implementar la solució ineficaç abans que sigui necessari.
Si el transporte público, el transporte de autobús actual no tiene mucho sentido incrementarlo tal y como está ahora, pero hay que ser imaginativos. No solo aumentar la frecuencia, lo que a lo mejor tenemos que hacer es modificar las redes, los trayectos,
hacerlos
más cortos y aumentar el número de líneas.
Que se están probando,
incluso,
pero bueno.
Como hemos comentado antes, transportes completamente diferentes que hasta ahora no se han usado, que hemos hecho como el taxi colectivo, que hemos estado haciendo en pruebas.
Se está bien, ¿eh?
Porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de los usuarios, si no me equivoco, en San Cugat es gente mayor, que necesita un transporte público.
Más o menos, ¿eh? No.
Pero, o sea, pero en cualquier caso es el tipo de persona, el tipo de ciudadano al que tenemos que dar más ayuda y más...
No, tenemos que ayudar a todo el mundo.
A todo el mundo,
por supuesto. Lo usa solo la gente mayor porque es la que tiene más tiempo y porque tenemos buses que son buses turísticos. Porque dan la vuelta
a la ciudad
y realmente...
Y tardan muchísimo tiempo.
Porque son los que no tienen otra alternativa y porque su mejor opción sigue siendo esa. Exacto.
Y porque hay subvención.
Porque la seva millor opció,
és
aquesta.
Això és normal.
Però per a qui hem de millorar la xarxa no és per qui ja l'utilitza, en realitat.
Tema en un temps, si no res, arribarem a l'hora en punt. Continuem amb el tema de mobilitat, perquè també en el ple doncs, tenim altres punts almenys curiosos, per exemple, aquesta possibilitat de multar els ciclistes que no respectin les normes al parc natural de Collserola, i també vèiem també una mica més d'ordenació en el tema de la circulació de bicicletes a través també d'una proposta inicial de Ciutadans. També, ho dic per ja no aventurar-nos en altres temes i continuar amb el tema de mobilitat, que segurament, doncs, com sempre, ho veiem en xarxes socials, ho veiem durant la retransmissió del ple, doncs, que això sempre, doncs, segurament molta gent té moltes coses a dir. El tema Collserola, fent una anàlisi ràpida, i potser intento no ser banal amb això, però sí que és veritat que darrerament, els últims anys, l'ús del parc natural ha crescut, sobretot en cap de setmana, hi ha allò que diuen això sembla la Rambla, i per tant aquí també hi ha d'haver convivència entre bicicletes i persones, i animals, i fauna, i d'alguna manera hi ha gent, ja ho vam veure l'altre dia, dic públic, veïns, que això de les, de, per exemple, doncs, que rebien amb una mica de reticència això de poder multar els ciclistes i a veure això com es feia, o quina, en el fet que assumia, per exemple, l'Ajuntament aquesta possibilitat. Com ho expliquem, això?
Doncs ho expliquem al revés de com us he explicat, perdona,
Jo he traçat al revés, del que hi ha al ple, sinó del revés, en el sentit del que hem vist als comentaris o el que la gent deia,
Diguéssim, les persones que viuen a Sant Cugat no han d'entendre aquesta ordenança com una ordenança que el que possibilita és multar els ciclistes. No. Aquesta ordenança el que diu és: aquí tenim un bé molt preuat, que és Collserola. Intentaré ser condensat, perquè em sembla que anem una mica malament de temps. Tenim un bé preuat i hi ha dues maneres, entre cometes, saludables, o sigui, realment volgudament un ús interessant, que és l'anar a peu i l'anar amb bicicleta. Però, com que comencen a aparèixer uns determinats conflictes, anem a posar pau. Anem a posar pau, és exactament això d'aquí. I anem a posar pau intentant afavorir les bones pràctiques. I aquí el que ens passa què és? Que tenim un col·lectiu molt important de gent que va a peu, un col·lectiu molt important de què utilitza la bicicleta, i del que es tracta, doncs, és, bueno, la pressió sempre es fa sobre el grup que diguéssim, que és menys vulnerable, diguem-ne, no? S'han de complir unes determinades qüestions per evitar que no es produeixi el conflicte, i per altra banda hi ha una cosa de, diguem-ne, de protegir el parc, que és que, diguéssim, que no s'utilitzin d'una manera, entre cometes, salvatge o poc racional, doncs, camins que no corresponen a la xarxa, diguéssim, de distribució més important, corriols, a vegades veus ciclistes utilitzant fins i tot la llera dels torrents, clar, vull dir, d'aquesta manera ho erosionarem. Per tant, i acabant, aquesta ordenança el que fa és agafar les normes lògiques, és molt curta, a més, les normes lògiques que regien, en fi, la bona entesa dintre del parc, i traslladar-les als diferents municipis, una mica també per fer-la, per informar tota la gent. Ara obrirem un mes en el qual la policia local el que farà és, sobretot a ciclistes i també a vianants, dir-los, escolti, aquí ens hem dotat d'aquesta, en fi, d'aquestes normes, intentem respectar-les, perquè al final acabarem malament.
Jo diria que els menys vulnerables potser són els que van amb cavall, no? Encara per sobre dels de les bicicletes, que també n'hi ha bastants al parc, vull dir, se'n veuen i de més. Nosaltres, jo ja li vam dir, en el ple, segurament aquesta ordenança o aquest projecte d'ordenança sofrirà esmenes, sofrirà modificacions, vull dir que encara s'ha de moldejar. Nosaltres no compartim la cultura de la sanció per ordenar o reordenar o intentar negociar els usos de l'espai públic, no? Perquè al final el parc són usos de l'espai públic. Vam trobar alguns elements, els vam posar al ple sobre la taula, com el fet de multar per no portar timbre, que ens sembla que rossa una mica fins i tot l'absurda normativització. Jo sé que en aquest Ajuntament i concretament en aquest equip de govern li agrada molt normativitzar, li agrada molt que hi hagi ordenances que regulin fins i tot les olors, no? Això és el senyor Puigdomènech, però jo penso que a vegades s'han de buscar altres camins. Si bé és cert que les bicicletes erosionaran els corriols, també és cert que concentrar-les en els camins principals tampoc no ens ajudarà, perquè llavors allò sí que serà la Rambla, no? Perquè hauran de conviure bàsicament en els camins principals totes les bicis, més els peatons que fan els caminants, etc. Per tant, jo penso que s'hagués hagut de desplegar abans unes normes de convivència abans d'entrar a la sanció, perquè la sanció no universalitza ni no tracta tothom igual, això sempre ho diem. Les sancions et castiguen i tens un càstig diferent en funció del poder adquisitiu que tinguis, no? I per tant, una miqueta menys sanció i una mica més de capacitat de negociació d'aquesta coexistència en el propi parc.
Sergio Blázquez.
Sí, un poco sin que sirva de precedente, estoy casi al 99% de acuerdo con el señor Puigdomènech, que siempre está bien. La ordenanza, el fin de la ordenanza, no es la sanción, ni muchísimo menos. Y además, tampoco nos tenemos que flagelar. O sea, tenemos que partir de una base que es muy positiva, que es que cada vez se hace más deporte y que dentro de 5 o 10 años se va a utilizar más la bicicleta. Perfecto, o sea, hasta aquí perfecto. Seguramente hemos conseguido lo que nos proponíamos. Lo que sucede es que ese uso más intensivo de la bicicleta y de, por ejemplo, los patinetes, un poco ligándolo con la ordenanza de ciudadanos que también hicimos, los patinetes eléctricos, en fin, todo esto, digamos, al final hace una interacción entre los ciudadanos, que tienen que convivir y al final pues se dan, normalmente no, porque la gente es muy cívica, pero a veces digamos que se da algún tipo de discrepancia. Entonces la finalidad de la ordenanza es sobre todo regular, informar, sensibilizar, esto siempre. Y al final, en todo caso, y de forma excepcional, sancionar. Porque yo estoy seguro de que, por ejemplo, los ciclistas, el 99% son cívicos. Pero a lo mejor, digamos, hay uno que va por cocherola, como si aquello fuera, digamos, una competición, y tampoco seguramente lo es. Entonces, nosotros creemos que hay que regular y que esto siempre va a ser positivo.
Més opinions, Ferran, li ensenyo.
Aviam, els ciclistes són com els pans, n'hi ha de bons i de dolent, però en general és una cosa nutritiva i que agrada. Per tant, jo veig amb una mica de preocupació aquesta certa criminalització sobre els ciclistes, perquè si ho fem des del punt de vista de feblesa, potser peatons, ciclistes, llavors anem pujant. O sigui, potser els forts són els altres i estem legislant, no, però fent reglament segurament amb una certa criminalització. I no ho dic per l'ordenança, però és una ordenança que en termes generals els veiem positiva, tot i que farem més menys.
Perdona, i los peatones a veces también vamos por el carril bici, ¿eh?
Sí, sí.
Por ejemplo, en Alemania por un carril bici veo uno...
I te piten. Llavors us explicaré una cosa que és secreta, però les bicicletes són un vehicle. I per tant els vehicles ja estan sotmesos al reglament de circulació i per tant a les multes que puguin existir, per tant ja es poden multar en tot cas si algú fa alguna cosa com sortir corrents per un pas de peatons quan vas amb el cotxe amb una velocitat molt gran i pot passar,
Sí, dir, per tant, saltar-se un semàfor
i moltes altres coses. Per tant, la sobrereglamentació de determinats aspectes ens preocupa una mica, però sí que és cert que en alguns casos sí que caldria ja no penar o no penar, sinó la compatibilitat d'usos, que jo entenc que l'objectiu de l'ordenança és això, compatibilitzar usos. Nosaltres tenim una sort, si visquéssim al mig de l'Eixample, doncs no tindríem qualsevol al costat, doncs sí que ho tenim, i per tant la gent lliurement ha vingut aquí, entre altres coses, per poder fer això que diem, anar a peu i anar amb la bicicleta, donar una volta, doncs segurament sigui el que cal és que això regular. No estem en un parc natural, però sí, per desgràcia, perquè ens ho van tombar, però sí en una zona de protecció que no solament hem de compatibilitzar usos amb els peatons, també amb aquelles plantes i aquell ecosistema que hi ha allà.
Però no tinc res.
Sí que estem en un parc, sí que hi ha un parc que és parc natural, que també estem regulant. Jo ara potser seré una mica punky, però jo crec que el parc natural...
Em referia a Torrenegre,
Sí, sí, el parc natural, però també la zona de protecció de Torrenegre i tal. Per mi no és tant espai públic com patrimoni comú a preservar i a protegir. I això vol dir que no que haguem de criminalitzar qui en fa ús, però sí que hem de desincentivar o sigui, el principal objectiu del manteniment d'això no ha de ser l'ús recreatiu, no ha de ser l'ús esportiu. És a dir, la natura està per una altra cosa, diguéssim, no només pel gaudi i l'ús personal. Llavors, a mi em sembla bé limitar l'ús esportiu del parc a algunes vies i en algunes artèries, perquè el parc ha de ser... s'ha de poder disfrutar per tothom, diguéssim, però no només des d'un punt de vista esportiu, sinó que també des d'un punt de vista patrimonial, i per tant s'ha de poder disfrutar ara, però també l'han de poder disfrutar les generacions futures, i això implica limitacions en el seu ús.
Pablo Beceiro, per acabar.
Efectivamente, respetando todas las necesidades del parque y Lo que sí que tendríamos que hacer es diversificar la oferta para que no se concentren en muy pocos vías todo el tráfico de bicicletas, de usuarios, de peatones.
O
reducir la oferta. Bueno, o aumentarla diversificándola en muchas otras zonas, que no vaya todo el mundo al mismo sitio. Por otra parte, también creo que habría que dar un paso más y tenemos la idea, aún, por desgracia, de que la bicicleta es solo un uso deportivo. Y no, la bicicleta es un vehículo de transporte. Y un vehículo de transporte que tendríamos que convertirlo en cotidiano, en el vehículo de transporte de cada día, como ocurre en casi todas las ciudades de Europa. De manera que no sea solo para el domingo por la mañana, sino que sea para cada día, para ir al trabajo, para ir a hacer la compra, para ir al colegio, etcétera, etcétera. Y eso implica que esa convivencia entre peatón y ciclista y vehículo a motor, etcétera, etcétera, tiene que estar también no solo en el parque, sino en toda la ciudad. Y esos conflictos hay que resolverlos también de forma anticipada. Intentar evitar polemizar sobre el ciclista, porque de hecho lo que buscamos es que la mayor parte de la gente del ciudadano utilice la bici con mucha mayor frecuencia.
Doncs ho hem de deixar aquí, que ens hem passat a l'hora en punt. Agraïm a totes les formacions polítiques per haver-nos acompanyats en aquesta estona de tertúlia. Gràcies.
Nosaltres.
I nosaltres tornem la setmana que ve amb més tertúlia en versió radiofònica. Poden seguir informats a 4.cat.